nadie contra un crimen.
¡Cuidado, madera!
Zigue, crash, boom, bang, boom, boom.
Bon dia. Esteu escoltant Va de Llibres, el programa que us porta fins a casa les recomanacions de lectura i audiovisuals de la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset. Avui som dissabte 21 d'abril. Sant Jordi és a la cantonada. Ben segur que trobareu moltes idees per regalar i llegir, però si encara hi ha algú que no s'ha decidit, podeu tastar les nostres recomanacions d'aquest mes. Comencem. Sant Jordi, a més de ser el dia del llibre i la rosa, és el dia dels enamorats. Una bona excusa per llegir i regalar Quantic Love, de Sònia Fernández Vidal. Quantic Love, la novel·la que resol l'equació de l'amor. Amb la seva obra anterior, La porta dels tres panys, es va convertir en un dels fenòmens editorials de 2011 i va aconseguir un dels objectius de l'autora, acostar la física quàntica al gran públic a través de la fantasia i la imaginació. Des de la seva publicació ja se n'han fet 10 edicions i se n'han venut 60.000 exemplars. Aquest hivern, Sònia Fernández Vidal, doctora en física quàntica, ens descobreix la física de l'amor, l'energia més poderosa de l'univers. Quina relació té la ciència amb el sentiment més universal de la humanitat? Estimar es pot explicar a través de la física? Tot això i molt més ho descobrirem a Quantic Love, una història d'amor i ciència protagonitzada per una noia i dos nois que passen un estiu al CERN, al Centre d'Investigació Nuclear de Ginebra. Un triangle amorós amb el qual viurem una història apassionant i emotiva i amb la qual, a més, descobrirem l'interior dels laboratoris i la realitat dels científics actuals. Quantic Love és la novel·la que resol l'equació de l'amor. Sense ciència, l'amor és impotent. Sense amor, la ciència és destructiva, deia Bertrand Russell. I sí que ja ho sabeu, Quantic Love, la nova novel·la de Sònia Fernández Vidal.
Va de llibres!
I publicada fa gairebé un mes, us recomanem La vida novel·lada de Neus Català. Neus Català, nascuda als Guiamets, a Tarragona, el 1915, va sobreviure al camp de concentració alemany de Ravensbrück i al txecoslovac de Hollenstein. Ara, als 96 anys, explica aquestes i altres vivències en la novel·la Un cel de plom, d'Amsterdam Llibres, que en castellà surt sota el títol de Cenizas en el cielo, editat per Roca Editorial. I tot això amb l'escriptora Carme Martí. Neus Català no és important perquè va estar al camp de Ravensbrück, sinó perquè se'n va sortir i va fer la promesa que ella seria un testimoni viu de tot allò que havia passat allà. Diu el crític literari i escriptor Jordi Llavina: hi ha vides úniques, d'una gran transcendència humana, que demanen un gran llibre, com aquesta de la Neus Català, com aquest de la Carme Martí. Per primera vegada, l'extraordinària vida de Neus Català, explicada per ella mateixa i reviscuda a través d'una ambiciosa novel·la de memòries magistralment construïda per Carme Martí. La vida de Neus Català, la darrera supervivent catalana dels camps d'extermini de Ravensbrück, és la història viva d'un segle i d'una lluita constant. Els seus records, novel·lats per Carme Martí amb una sensibilitat i una intensitat extraordinàries, són autèntiques lliçons de vida convertides en una llarga història impossible de deixar de llegir. Filla de pagesos dels Guiamets, Neus Català era una jove inquieta de 22 anys quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola. En aquelles circumstàncies i amb les seves ganes d'ajudar, es va fer responsable sanitària d'una colònia de 128 nens. Amb ells, van prendre el dur camí de l'exili a França, on es va enamorar i va col·laborar amb la resistència. Quan va ser capturada i deportada als camps de Ravensbrück i Hollenstein, va conèixer l'infern, però també la solidaritat i la germanor sense límits. Envoltada de dones amigues i de dones desconegudes que patien el mateix destí que jo, em sentia sola i a la vegada em sentia acompanyada. En la nostra immensa solitud ens teníem les unes a les altres, deia Neus Català. Una novel·la, doncs, extraordinària i commovedora.
Que va de llibres!
I per acabar amb les recomanacions literàries, us parlarem del darrer llibre que hem llegit al Club de Lectura, Un adeu a les armes, d'Ernest Hemingway. Diu l'autor: vaig escriure al final d'Un adeu a les armes l'última pàgina 39 vegades abans de quedar satisfet. El títol del llibre és un vers del poeta del segle XVI, George Peele. I de què va? Doncs bé, un tinent nord-americà voluntari en el front italià durant la Primera Guerra Mundial és ferit en un bombardeig i ingressat en un hospital. Allí viu una apassionada relació amb una infermera anglesa que també servirà perquè el tinent busqui una fugida de la realitat violenta i absurda de la guerra. Un adeu a les armes és una història d'amor i de guerra, contra la guerra i a favor de l'amor salvador. és també la primera gran novel·la d'Ernest Hemingway i probablement la més genuïna. L'escriptor nord-americà va patir de la seva pròpia experiència durant la Primera Guerra Mundial i va universalitzar aquesta experiència com a simbòlica de la condició humana. Membre de l'anomenada Generació Perduda, els intel·lectuals nord-americans, nascuts en l'última dècada del segle XIX a qui els va tocar madurar durant la Primera Guerra Mundial, al llibre hi trobem els eixos constants de la novel·lística de Hemingway: l'evasió romàntica, la desesperació i la defensa de l'home. Una de les armes, publicada el 1929, va ser un gran èxit. Abans d'acabar l'any, se n'havien venut més de 100.000 exemplars. L'obra de Hemingway està caracteritzada per un estil directe, d'oracions simples però d'adjectivació precisa. Gira al voltant de la tràgica lluita de l'individu contra el fracàs, presentant la vida com una aventura que mena a la derrota. Qualificat d'autor viril i poderós, va exercir una gran influència en les generacions posteriors de la literatura nord-americana. Segons el corresponsal britànic del Daily Telegraph, Henry Buckley, deia: «Hemingway era una persona fantàstica, bondadosa, quasi infantil de vegades. Em sembla que gairebé estimava la guerra, igual que alguns personatges dels seus llibres. Un adeu a les armes, d'Ernest Hemingway».
Que va de llibres!
I com ja dèiem en començar el programa d'avui, Sant Jordi és també el dia dels enamorats. I ara, doncs, us recomanem la pel·lícula Agua para elefantes. Agua para elefantes és l'adaptació cinematogràfica del best-seller homònim escrit per Sarah Gruen, ambientat en l'època de la Gran Depressió. La història es centra en un jove estudiant de veterinària que es veurà obligat a deixar la seva formació després de l'assassinat dels seus pares. En aquest moment començarà a treballar pels germans Benzini, com a veterinari del seu circ. El jove Jacob s'enamorarà de Marlena, una de les estrelles de l'espectacle que treballa com a amazona i que està casada amb August, l'encarregat d'entrenar els animals, un home tan carismàtic com retorçat. Tots dos descobreixen la bellesa que hi ha sota la carpa del circ i comencen a connectar a través del sentiment que els suscita un elefant molt especial. Contra tot pronòstic, el que inclou la fúria del carismàtic però perillós marit de Marlena, August, Jacob salva Marlena d'una vida desgraciada i ambdós troben l'amor de la seva vida. El triangle amorós, doncs, està servit. El film, dirigit per Francis Lauren, és de tall clàssic. En temps on cada cop estem acostumats al picat ràpid d'imatges, als diàlegs trepidants, i on no hi ha ni pausa, ni segon, ni respir, el director d'Agua per elefantes es decideix per deixar passejar la càmera, tenir cura de la fotografia i deixar l'espectador gaudir-ne. Al llarg de la història, el cinema ha fixat el seu objectiu en el món del circ en pel·lícules com El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille, de 1952, o Entrapecio, de Carol Reed, del 56, pel·lícules que han volgut mostrar l'espectacle del més difícil encara, la duresa de la vida itinerant amb històries més personals, grans passions i triangles amorosos. Francis Lawrence, el director, després de dos llargometratges anteriors, Constantine i Soy Leyenda, recupera aquest gènere circense amb Agua per elefantes. I ja ho sabeu que a la biblioteca també hi podreu trobar la novel·la de Sarah Gruen del mateix nom, Agua per elefantes.
Mare lliures!
I com no podia ser d'altra manera, per acabar, us deixarem amb la banda sonora de la pel·lícula Titanic, que, com ja sabeu, el passat 14 d'abril se va celebrar el centenari de l'esfondrament d'aquest magnífic transatlàntic. Amb la veu de Celine Dion, My Heart Will Go On. Que tingueu una feliç diada de Sant Jordi. Us ha parlat Montse Bartolomé amb el suport tècnic d'Ivan Gironès. I recordeu que tots els llibres i audiovisuals que us recomanem els podreu trobar a la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset. I penseu que ens podeu seguir i trobar al Twitter i al Facebook. Ara us deixem amb l'espai 15 minuts de català. Fins al pròxim Va de Llibres. I feel you, that is how I know you go. Across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the more, you are.
Ràdio Falset.
Quan vulguis.